Hola, estás escoltant Un dia perfecte a la UPB Ràdio.
Mi nombre es Adela, estoy pasando el confinamiento, esta cuarentena en Mar del Plata, Argentina. Estoy en la casa de mi madre, me ha tocado estar aquí. Lo estoy llevando muy mal, con algunas excepciones, hay días que está mejor. No estoy encarando ningún proyecto nuevo, ni descubrí ninguna faceta nueva. Simplemente hice y hago cosas que siempre hice, nada más que con más énfasis. Creo que como todo el mundo, cuando salga, bueno, cuando termine todo esto, supongo que no pensar más en esto y pensar en otra cosa, lo cual ya de por sí es bastante estimulante.
Més d'una volta he reflexionat sobre la vida dels meus avantpassats. I és que crec que sempre va bé reflexionar sobre la vida dels demés, sobretot per a fer-se una idea de com pot ser la teua vida. I és que no serà molt diferent, creu-me, ja que totes les vides han sigut viscudes. La meva àvia em parlava de la seva estància durant la seva infància a una cova que es trobava darrere d'una muntanya que estava al darrere del que queda del castell del meu poble. Allà es trobava tota la família amagada dels bombardejos de la Guerra Civil. Varen ser mesos en els que varen estar allà sense poder tornar al poble, sense poder tornar a casa. Suposa que estar amb 13 anys amagada com una rata en una muntanya per a que no et caiga una bomba damunt, sense poder anar a l'escola, veient com destrueixen tot el que et pertany i com mor molta gent que estimes i coneixes, doncs deu ser horrorós. Més proper en el temps tinc a la meva mare, nascuda el 1948. Encara va tindre que viure molts anys de la seva vida i els que crec que són els més bonics, els de la joventut, doncs sota una dictadura, la dictadura franquista. Dictadura que caldria, sincerament, repassar als més joves perquè potser amb el temps s'està blanquejant un poc. El cas és que reflexionava sobre la vida de la meva àvia i de la meva mare i la comparava amb la meua. La meua, doncs, era magnífica. Vivia en un món relativament meravellós, no molt hostil, on els problemes simplement eren de caràcter personal. No existia cap gran problema que afectara a una societat en el seu conjunt, com és el cas de la Guerra Civil o de la dictadura. No calia ser molt intel·ligent per a pensar que per quina raó jo era diferent i que em salvaria de viure experiències tan doloroses i dramàtiques que em marcarien tant com els va passar a elles. Evidentment, alguna cosa havia de passar, i és que sempre ocorren. Qualsevol societat està afectada per algun fet extraordinari que els marcarà com a generació. Era ser molt incrèdul que els problemes que tingués durant la meva vida simplement serien problemes del segle XXI. Bé, aquest fet que ens marcarà com a societat doncs ja ha arribat. Pot ser amb lo dolorós que estàs sent i amb el que possiblement serà no siga tan dolorós com una guerra civil o una dictadura.
Soy María Elena Blay, estoy pasando el confinamiento en casa de mis padres. No lo llevo muy bien a nivel emocional porque estar en casa de los padres es sinónimo de ausencia de intimidad y privacidad. Está también mi hija aquí, con ella es como siempre, pero el hecho de estar con los padres todos los días y en todo momento con 37 años, pues es bastante difícil. Los proyectos que estoy llevando en este momento son avanzar mi novela, que estoy haciendo, y llevaba un poco olvidada. También estoy dando clases por Skype a alumnos de Rusia y escribir un artículo sobre una novela que he leído recientemente, Solenoide de Cartaresco. Así que estoy leyendo mucho. No tengo un hobby nuevo, simplemente estoy desarrollando los que ya tenía. Si es que se le puede llamar hobby al hecho de mirar los coches por la terraza, pues puede ser que ese sea mi hobby nuevo. Y lo primero que me apetece hacer cuando salga es simplemente salir a dar una vuelta, sin ningún propósito. El poema que les voy a leer es de Herberto Helder, un poeta portugués que escribe sobre la amistad y los amigos. Eso tiene mucho que ver con lo que acaba de decir, de lo que haría cuando saliera. También está el factor amigos, lo que todo el mundo extraña. Y empieza. Amo lento a los amigos que están tristes con cinco dedos en cada mano. Los amigos que enloquecen y están sentados, cerrando los ojos, los libros tras de sí, ardiendo por toda la eternidad. No los llamo y ellos regresan profundamente al interior del fuego. Tenemos un talento doloroso y oscuro. Construimos un lugar de silencio, de pasión.
Hola, soy Andrea Brotons, artista plástica, y bueno, la verdad que el confinamiento, el estado de alarma en el que estamos, me está ayudando un poquito a reinventarme, bueno, principalmente a retomar trabajos que dejé apartados por falta de tiempo. Hace años, incluso trabajos de carrera, algunos cuadros que tenían alguna rotura o que se había que restaurarlos, pues les he dedicado tiempo y lo he disfrutado mucho porque no había ninguna prisa. Y por otro lado, pues estoy pintando más, estoy teniendo nuevas ideas porque todo esto también inspira, aunque sea una situación bastante fea Y bueno, es un momento difícil para todos, pero estos momentos siempre inspiran, aunque sea feo decirlo. Y surgen nuevas ideas, nuevos proyectos. Ahora, por ejemplo, pues estoy pensando en la idea de dar clases online, porque pues estoy empezando a subir vídeos pintando, que antes me daba mucha vergüenza o no me gustaba que la gente me viera. Y ahora me estoy dando cuenta que a la gente le encanta mirar por un agujerito y ver cómo alguien crea. Entonces estoy perdiendo un poquito el miedo a eso y me estoy lanzando a las tareas online. Y estoy contenta porque estoy descubriendo qué le interesa más a la gente de mí, qué le apetece ver, algunas cosas que yo pensaba interesantes y que no tienen más. Creo que de la necesidad virtud. Y bueno, pues como nos están poniendo a prueba, están saliendo cosas nuevas que espero que continúen, que se mantengan en el tiempo, no que cuando termine este estado de alarma se olvide todo, sino que esto sirva para reconstruirnos, dejar las prisas, crear con pasión y no por dinero y no sé, hacer lo de las clases y lo de vernos todos online, ver qué creamos, deja de aislarme de la sociedad y de mostrar solo una pequeña pieza en una exposición. O sea, siento que es más de todos cuando lo compartimos todos. Cuando lo vemos, lo creamos, nos nutrimos entre todos y conseguimos avanzar de esta manera creativa.
Eso de la cuarentena, la verdad es que está costant un poquet. Lo que pasa es que es a ratos. Supongo que a tots mos pasará una cosa aixina, ¿no? Que al final mos costa a ratos. Ni a ratos que te'ls passes mirant el techo tot el rato i no saps massa bé què fer i dona igual que ploga, que faci sol, encara que quasi que preferís que ploga perquè me reté un poc més hacia casa. Però bueno, és de veres això que diuen de que mos diuen els músics, de vosaltres per lo menos tenéis la música. És de veres. Jo crec que això és el que a mi personalment, sempre parle per mi, a mi personalment m'ha fet no tornar-me boig. Jo a més sóc una persona extrasocial, no social de socialitzar, que jo crec que també, però per lo menos social de eixir al carrer, veure gent, estar, fer la meva vida al carrer, siga hivern o siga estiu, estiga plovent o estiga fent sol, no? I això, ahí la música té una gran responsabilitat per a mantindre'm a mi en la... per a que jo mantinga la cordura. No sé què és el que farà altra gent. L'altre dia estava pensant que moltes vegades, jo sempre des del principi d'esta situació pensava que lo de fer videoconcerts i fer històries d'estes, concerts en directe i tot este rotllo, pensava que era més un exercici de narcisisme que una altra cosa. I pot ser ho siga, eh? No te digo que no. No les tinc totes. Però l'altre dia estava escoltant la ràdio i me vaig donar compte de que el programa que jo estava escoltant, en este cas era Carlos Alsina, no? Els seus monòlegs de per el matí me retornen l'esperança i la moral també, junt a la música, no? I entonces he pensat, ostres, a lo millor el que estem fent nosaltres els músics és un poquet paregut a lo que jo experimente quan escolte la ràdio, no? I és sí, i aquesta sensació d'esperança que te donen des de fora, no? Pues se fa un poc més patent quan ho escoltes per la ràdio o a lo millor per a una altra persona quan escolta una de les meves versions o qualsevol altre músic, els concerts, o aquest tipus de coses. Entonces ja no sóc capaç d'afirmar tan categòricament si efectivament lo dels concerts no val per a res o realment sí val per a alguna cosa. A part d'això, pues, se me passa el temps gravant, però no sempre és tan meravellós. N'hi ha vegades que te fiques a gravar i t'eix tota la primera, n'hi ha vegades que te fiques a gravar no t'eix res i n'hi ha altres vegades en què directament és que no tens ganes. T'encantaria tindre ganes, t'encantaria que se te passaren les hores davant d'un micròfon o davant d'un programa de gravació editant so i tot el rotllo. I així és quan tens ganes, però quan no tens ganes, jo personalment només tinc ganes que d'estar mirant el techo i lamentant esta situació, no? No només per mi, sinó per mi i per tots els meus amics, per tots els que estan fora i per tots els que realment estan patint això de primera mà, no? Els que són malalts i els que tenen malalts propet. I ja molt més pues, els que pues, malauradament ja han perdut algú. En molts casos sense tindre l'oportunitat d'acomiadar-se. Sols per això, la veritat és que val la pena pensar que tot això serveix per a algo i és per a que aquesta situació no se repetisca més. O per lo menos que se vagin aminorant els casos. A part d'això, pues, poco más. Jo seguiré gravant versions i grava versions també perquè les meves cançons les tinc molt sentides, no? Entonces quan grave versions sóc capaç, m'agrada molt agarrar una cançó i pegar-li la volta i convertir un tema de rock progressiu en un tema de folk o de música irlandesa, no ho sé, m'agrada molt fer aquestes coses. Ja el sumo m'ha sigut quan un músic com de la talla de Santi Campos, no? Pues te diga que vol que versiones una de les seves cançons i damunt la compartix en xarxes i això, pues tot això també t'ajuda un poc a sobreportar tota aquesta situació. Aixina que no me queda res més que saludar-vos a tots i bueno, me podreu seguir si vos interessa pues, en les xarxes socials com a music.leclerc en Facebook i leclerc.music en Instagram. Ho vaig penjant tot ahir, si no en el canal Leclerc en YouTube també vaig penjant els vídeos ahir. No sé, jo vaig fent i veig que a la gent li va agradant i a mi també m'he salvat alguns moments. Així que seguiré fent-ho. Salutació a tots, una salutació a tots i que tots estigueu superbé, ¿vale? Que tots sigueu capaços de portar estos moments de merda, ¿no? Conforme ho esteu passant.
Alguien distinto. Corazones tan pequeños
Sembla que no té molt de sentit ficar-li ganes a la vida pensant que el futur no existeix. Però aquesta possibilitat, la de viure sense futur, és molt més comú del que pensem. Tots aquells i aquelles que varen viure a camps de concentració, aquells soldats que varen ser enviats ben joves a diferents guerres, els ciutadans de Síria, de Yemen, aquells que pateixen una pobresa crònica, aquells que han sigut diagnosticats d'alguna malaltia que no té cura, aquells i aquelles que viuen sota dictadures o aquells i aquelles que voten a partits d'ultradreta. Jo sempre havia sigut un gran defensor del futur. Allà solucionaran doncs, els problemes que tinc ara. Però he arribat a la conclusió que l'únic problema que tinc és pensar que hi ha futur.
La meva rutina diària és, m'accepto al matí.
Hi, my name is Laura and I am spending this quarantine in Valencia.
A les 12 del matí.
Soy Irene.
Caixó, hoy ananáis.
Soy professora de secundària.
Nire ritualak dira eskulanan egiten.
Pues no sigo una rutina fija.
Una horeta que normalment m'assente al balcó a fer un poc de Duolingo d'alemà.
I'm also making the most of my time by doing things that I normally don't have time to do, like reading books or watching series.
Pues busco
o a llegir
tareas para que hagan los alumnos y las cuelgo en el classroom o corrijo lo que han colgado.
¿Un llibre?
The latest books I read are Voz de Vieja from Elisa Victoria and La Sombra del Viento from Carlos Ruiz Zafón.
Oso gustatzen naiz ikusten eta entzuten musiko dokumentalak.
O miro una peli normalmente, una película o algún capítulo de una serie.
I'm also following some series on Netflix. The Sinner, Ozark and Unorthodox, all of them highly recommendable.
Eta oso importantea da ez faltatzen bermut edaten eguerdian ta edo poteo arratsaldean.
Me pongo a hacer ejercicio a mediodía o subo al tejado si hace buen tiempo a tomar el
sol. I després truque, normalment faig trucades, videollamades durant tota la tarda.
By the end of the day, I normally call my family and friends to spend some time with them.
I no res, així no passa les tardes, mentre me faig el cafè xarre.
Procuro hacer ejercicio también antes de cenar.
I no res, i així és la meva rutina diària. A vegades toca el violí, a vegades no.
I nada, esa és mi rutina diària, más o menos. Cada dia hago las mismas cosas o a veces una cosa menos.
Eskerrik asko eta ondo konfinatu egun pasa. Agur.
Me llamo Mateo Aguileya, soy diseñador gráfico e ilustrador y bajista de la banda Montefuji. Estoy pasando el confinamiento con mi pareja en Valencia. Lo llevo bien de momento. Por suerte puedo dedicarme a mi trabajo como diseñador desde casa gracias al teletrabajo. Y aparte pues me dedico a actividades de ocio como ver cine, series, la lectura, la música. Durante este periodo he vivido algo curioso con mi banda Montefuji. Pasamos los primeros días del confinamiento, justo cuando se decretó el estado de alarma, estábamos en Girona en plena grabación del que será nuestro próximo disco. Fueron unos días raros. Claro, en los primeros días, cuando esto sucedió, pues no parábamos de ver pues, las noticias, recibir llamadas de familiares, amigos, pidiéndonos que volviéramos, etc. Finalmente, después de hablarlo con Santi García, el productor de los Estudios Ultramarinos, nos animó a seguir y a que hiciéramos este disco. En realidad, por suerte vivíamos cerca del estudio, a unos 50 metros, y no íbamos a estar en contacto con más gente que no sea él, el productor y la banda. Por tanto, nos decidimos a hacerlo. Él mismo nos tranquilizó y lo llevamos a cabo. Para la vuelta no tuvimos problemas. Algún control de carretera, pero justificando el motivo del desplazamiento, se solucionó. Algo que estoy disfrutando durante el encierro es cocinar tranquilamente, algo a lo que no solía dedicar tiempo antes. En cuanto todo esto termine, volveré a ver amigos y familia y a disfrutar de unas cervezas con mi gente.
No sé quan tornarà un dia perfecte. Imagine que sí que tornarà aviat i intentarà recuperar i prendre la normalitat que suposava quedar amb algú o alguna en qualsevol bar de la ciutat de València per tal de conversar sobre la seva obra, la seva vida i el seu treball. Realment, aquest va ser un dels propòsits del programa quan va néixer. Conèixer i parlar amb gent amb inquietuds artístiques cara a cara, que és la gent que a mi més em fascina. Tornarem al carrer més tard o més d'hora i de nou doncs, tornarem a tindre problemes del segle XXI. Jo tinc molts problemes del segle XXI que vull reprendre. Pots recuperar edicions anteriors d'Un dia perfecte a través de la web radio.upb.es dintre de la secció de Ràdio a la Carta. Allà pots trobar totes les edicions anteriors del programa. Bé, i també pots seguir-nos a través d'Instagram, que ens trobaràs com a Un dia perfecte. Adeu!
Yo me tengo ganas de verte y poder tu boquita besar. Casi me parece que de tanto quererte estas ansias me van a matar. Quiero besarte, quiero abrazarte, quiero tenerte aquí. Quiero que sepas cuánto te quiero, cuánto suspiro por ti. De verte y estar en las nubes hoy. Quiero que sepas que de tanto quererte casi, casi, casi loco estoy. Quiero besarte, quiero abrazarte, quiero tenerte aquí. Quiero que sepas cuánto te quiero, cuánto suspiro por ti. Estoy. Quiero besarte, quiero abrazarte.